Mossèn Josep Maria Riba, bona vesprada.
Bon vespre.
Gràcies per atendre'ns uns minuts aquí a Ràdio Estel Camins. Josep Maria, com d'important va ser la figura del bisbe Francesc Pardo? Com la descriuries?
Jo la descriuria des del punt de vista del patrimoni cultural. Uh-huh. No faig una descripció del bisbe titular d'una diòcesi en què els seus preveres i feligresos saben molt bé el seu temperament, el seu tarannà, la seva manera de fer. Jo, des de la perspectiva del seu treball que ha fet amb els bisbes, ha estat un home catalitzador d'un treball que venia de lluny i ell ha ajudat a catalitzar una nova empenta. Uh-huh. Per mi la primera definició és aquesta. I que ha estat dialogant, ha estat intuïtiu, ha estat tranquil quan hi havia moments d'unes certes tensions, per tant, catalitzador.
Mossèn Josep Maria Riba i Farrés és director del Secretariat Interdiocesà de Conservació i Promoció de l'Art Sagrat i ara fa uns dies va ser l'encarregat de fer la lliçó magistral de clausura del curs 2021-2022 de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. L'acte que va tenir lloc la setmana passada a l'església del Seminari de Girona va tenir especialment present el bisbe francès que havia inaugurat el present curs. Mossèn Riba va fer memòria del paper determinant del bisbe francès i l'hem volgut convidar avui aquí al Camins també per compartir amb vosaltres aquesta perspectiva de la tasca pastoral de Monsenyor Pardo, el qual, recordem, va morir el passat 31 de març als 75 anys d'edat. Ara sí, Josep Maria, entrem en matèria, si et sembla, perquè justament va ser molt important la tasca del bisbe en la promoció del secretariat que tu presideixes. De quines maneres va ser palesa aquesta importància?
Presideix el bisbe.
És veritat, però... Llavors, el teu càrrec quin és? Perquè, si no, ja estic jo despistat.
Director dels CICPES.
Director, vale. Ell presidia i tu eres director. Perfecte.
Ah, exactament. I el bisbe presidia en nom de tots els bisbes de Catalunya.
Correcte, sí. Perquè aglutina totes les diòcesis,
sí, eh? Sí, sí. Uh-huh. Perfecte. Una de les coses que de vegades ens passa per alt, però que és molt significativa, és que el treball dels CICPES, i en concret amb el producte Catalunya Sacra, és un treball de les 10 esglésies diocesanes de Catalunya.
Ara després te pregunto per Catalunya Sacra també que ens expliquis una mica, però et demanava per aquesta tasca del bisbe tan important, com la definiries tu? De quines maneres va fer aquest impuls?
Ja ho he dit una mica al començament, no? Va ser el catalitzador, però el dia que ell assumeix el rol de president, que és l'11 de maig del 2011, ell ja marca al cap de 15 dies l'ordre del dia d'una reunió, no? Uh-huh. I en aquesta hora del dia, en el fons, presenta una mica el que serà al llarg d'aquest temps, no? És a dir, clarificar on som, clarificar cap on caminem, dialogar amb l'administració i posar sobre la taula tots els neguits que en el cap del patrimoni hi ha. Ah, això ens ho deia el 2011 i jo diria que ell ha anat ajudant que el CICPES com a tal en aquest moment fos un dialogant de primera amb l'administració, ha anat clarificant el seu fer, ha sortit productes com Catalunya Sacra, s'ha mantingut la revista Taüll, per tant, ha anat fent sortir en les reunions dels delegats totes les temàtiques que couen en aquests moments en la nostra Església Catalana, en patrimoni cultural.
Ens ho deies, ens has repetit un parell de cops, que gràcies a ell també s'ha fet possible aquest projecte Catalunya Sacra, una iniciativa que ha sorprès arreu d'on s'ha conegut i que es dedica a oferir rutes i visites al patrimoni artístic. Què ens pots explicar d'aquesta iniciativa, Catalunya Sacra?
Catalunya Sacra és un projecte que neix abans que el bisbe francès prengués possessió, però es anava coent i amb ell, al cap de 2 anys de tres de possessió seva, comença a donar-se a conèixer, no? I és un dels productes que ell va mimar d'una manera especial i que estava molt content dels avenços que es feien. Catalunya Sacra es posava en valor el patrimoni de l'Església, les nostres arrels. I quan aprofundeixes en els arrels, veus com aquesta fe al llarg del segle s'ha anat expressant de maneres diferents en els territoris dels nostres bisbats. I, per tant, refrescar la nostra herència és refrescar la nostra fe. I quan, al cap d'un quant temps, aquesta herència refrescada la dones a conèixer amb decència i amb raó, sorprèn a moltes persones.
Home, i tant. De fet, és el que es troba, no? Les persones que volen viure aquesta experiència. Quin era la mirada del bisbe Pardo cap a aquest patrimoni de l'Església, cap a tanta cultura cristiana? Segurament ell la veia no només com una expressió cultural, sinó com una mica més, no?
És que el patrimoni de l'Església no és expressió cultural, és expressió cultural i una mica més, com dius tu, no? Uh-huh. És a dir, saber trobar l'ànima d'aquest patrimoni. I aquesta és la lluita de Catalunya Sacra i aquesta és la lluita dels delegats del patrimoni cultural. De dir, una Mare de Déu, o la podem tenir un museu, o la podem tenir un altar, quan algú hi entra, si la tenim ben posada, mira i continua parlant com el dia de la seva creació.
Uh-huh. La setmana passada també feies esmena de l'interès dels diversos bisbes per promocionar el patrimoni des de finals del segle XIX, realment, fins avui. En què consiste...
Això és un tema que per mi té molta importància,
sí,
i que les coses no surten pam-pam de cop i volta.
No.
I al darrere és tota una cadena de coses. No? Quan el 1800 el bisbe de Vic crea el Museu Episcopal, quan al cap de 2 anys el de Solsona, i després el de Lleida, i després de mica en mica els diferents bisbats van creant museus, van creant comissions d'art sacre. És tota una moguda que va avançant fins que queda troncada per la Guerra Civil.
Uh-huh.
A l'Església comença un temps d'anar-se posant a to, des de molta misèria, però des de molta passió i de molta il·lusió, i fins a arribar als anys 80. Molta passió, he dit, des de després de la guerra fins als anys 80, i moltes coses de clarificació, d'organització, van ser fetes en aquest moment de la història. No? El 80, amb l'esclat de la democràcia, comença aquí un treball de donar a conèixer. No? I hi ha unes exposicions que són significatives, Tesauros, Millennium... No? Era un moment de la història en què donàvem a conèixer com a Església, juntament també amb l'administració, sobretot a la segona, que posava en valor aquest patrimoni. Després torna a venir un temps una mica fluix, fins que, i això és quan sintonitza amb el bisbe Francesc, que surt aquest producte de Catalunya Sacra. Doncs jo diria que són com unes onades que han anat passant i que ara estem en una altra.
Uh-huh.
A mi m'encanta Catalunya Sacra perquè podem parlar d'una gran catedral a una ermita. Podem parlar d'una gran peça romànica o una petita peça d'orfebreria. Però això és l'expressió de la nostra fe, i això hem de donar a conèixer.
I tant. Ara ens parlaves d'aquesta sensibilitat de l'Església que s'ha posat en marxa des de fa segles, realment, per cuidar aquest patrimoni i portar-lo una mica més enllà. S'ha manifestat, com tu deies, en aquestes exposicions, per exemple, Tesaures, Millennium o Catalunya Medieval, amb diferents nivells de participació i també amb la col·laboració, també has fet esmena, de diverses institucions civils. També va ser important la tasca del bisbe francès, justament, a poder involucrar doncs, les institucions catalanes en aquest projecte?
Torna a ser una mica aquesta, el bisbe que torna a agafar a la, una baula més d'aquesta cadena,
uh-huh,
en la que sí que abans hi havia hagut tot un treball, i si no vigiles, les coses es moren una mica i has de donar un altre cop empenta. Per això ell el primer dia ja marca clarificar el tema de l'administració.
Uh-huh.
Per tant, una cosa que tenim per llei, que és la Comissió Mixta d'Església i Generalitat per tot el tema del patrimoni cultural, ell l'empeny i les comencem a fer de nou una altra vegada.
Uh-huh. I les institucions, ha costat molt que s'hi posin de cara? Li s'ha entrat bé aquests projectes o com ha estat el tema?
Jo diria que les institucions, sempre que dialoguem amb normalitat, es posen de cara.
Uh-huh.
Naturalment, cadascú té les seves tendències, les seves visions, però quan pots fer diàlegs francs, nets i sincers, tot suma. I jo estic content del treball de suma que fem, no? Hi ha un tema que ja el bisbe Josep Maria Guix, quan amb el Tesauros fa el seu article, parla de l'importància d'això que és nostre, però que és de tots, no?
Uh-huh.
Privat i públic. I aquest torna a ser una mica el diàleg que el bisbe francès va reprendre i que l'estem fent amb la Generalitat d'una manera molt clara i concreta, no? És un patrimoni que és de tots, malgrat sigui privat, doncs com entre tots ens anem ajudant per posar-ho en valor.
En aquest temps també s'ha creat tot un seguit de museus diocesans, com ara el de Girona, el de Vic i la Lleida, o el de Solsona. Volem tornar a la sensibilitat una mica del bisbe Pardo. Què significaven per a ell aquests tresors, aquests museus?
Bueno, ell era molt conscient de que hi havia aquests tresors que estan organitzats, cadascú prové d'una història diferent, hi ha una història al darrere de la seva creació. És curiós com el bisbe de Solsona insisteix en la seva creació perquè sigui un lloc d'estudi pels seminaristes.
Uh-huh. Ah.
Aquesta és la finalitat del bisbe de Solsona. El bisbe de Lleida parla de dir, guardem-ho perquè això ho estem malbaratant. El bisbe de Vic, us llegeix el que tinc aquí al davant, la definició que feia el dia de la inauguració, diu, no ha estat principalment la curiositat del col·leccionista ni l'entusiasme per l'art que em va decidir de formar aquest museu. composta en la seva major part d'objectes arraconats del bisbat, sinó l'amor a l'Església. Vingui, doncs, l'artista, vingui l'historiador i estudiïn, vingui el cristià i el que no ho sigui i admiri l'obra contínua i pacient de l'Església Catòlica. Per tant, és a dir, cadascú tenia un to diferent, però sí que a partir també d'una influència del Vaticà forta de conservar aquest llegat fa que es creïn aquests museus. D'altres venen més tard, però cada bisbat té una història al darrere en la seva creació.
Molt interessant aquesta barreja. Sí, deia, molt interessant aquesta barreja de sensibilitats que al final totes aporten, no?, a conservar tot aquest patrimoni i a posar-lo en valor. I a peu anar acabant, a la darrera reunió que va presidir de Catalunya Sacra, a banda de preguntar-se si seria l'última, el bisbe Francesc us va facilitar, tinc entès, un decàleg d'acció, actuació i pensament en relació...
No és ben bé així.
No? A veure, doncs...
El treball dels delegats sí. Va fer que en la seva última reunió féssim un resum d'aquests punts, no? De dir, on passem i cap on caminem, no? Perquè si no estàs alerta pots anar dormint, no? Llavors, és a dir, prendre consciència que s'ha fet un treball aquests últims anys, prendre consciència que el que tenim és un valor molt important, que té una funció principal, que és la de donar raó de la fe, una funció litúrgica, no? Per tant, són uns 10 punts que no és que siguin... els que el bisbe francès va escriure i va donar. Sinó que és el que a l'última reunió diu, molt bé, em sembla molt bé aquests 10 punts que entre tots hem anat elaborant aquest últim temps i que hem sigut capaços d'escriure'ls ara amb un paper. No? Uh-huh. Per tant, en el fons, quan ell parlava, me'n vaig a Roma i no sé qui serà el meu substitut, no sé si serà l'última reunió o encara en tindrem una altra, depèn de com vagi tot això. En el fons era, doncs ara posem en marxa aquestes línies que acabem d'elaborar. Unes línies que ens tocarà tirar-les en marxa aquest any en què celebrem els 10 anys de Catalunya Sacra.
Per tant, el llegat de Lluís de Pardo i aquest tarannà seu molt present encara en la vostra tasca. Mossèn Josep Maria Riba i Farrés, director del Secretariat Interdiocesà de Conservació i Promoció de l'Art Sagrat, avui ens ha ajudat a recordar la figura de l'enyorat bisbe Francesc Pardo i posar en valor aquesta tasca envers l'art sacre i el patrimoni de l'Església, que, com hem dit, va una mica més enllà de la cultura. Josep Maria, moltes gràcies per atendre'ns. Com, perdona?
Una falca publicitària.
Ah, endavant, som tots teus. Què vols dir?
No, és a dir, que el dia 18 de juny hi ha una visita guiada als vitralls gòtics del Catedral de Barcelona. Ah. Estan en obres i, per tant, això es pot anar a visitar. Que ningú, penso que és una bona ocasió, si no, no es podran veure de tant a la vora una altra vegada.
Home.
O el 18 de juny la visita guiada a Sant Jaume de Tivissa. O el 2 de juliol les portalades de les Valls d'Àneu. És a dir... com es va la pàgina web de Catalunya Sacra per veure quina és l'agenda.
Doncs quedeu convidadíssims. Segur que si poseu Catalunya Sacra a Google trobareu totes aquestes dates totes aquestes, i també la història de Catalunya Sacra i tot el que pot oferir. Però d'entrada, aquest 18 de juny, la visita als vitralls de la Catedral de Barcelona. Així has dit?
Així.
Molt bé, sí. Doncs queda convidada tota la nostra audiència a participar-hi perquè segur que resulta molt interessant i m'ha agradat aquesta falqueta final allà colant-lo, m'ha agradat molt. Josep Maria, mil gràcies i molts ànims en tot.
Que vagi bé, adéu-siau, bona nit.
Vinga, una pausa i la revista, que l'hem de passar.